de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras.
Bona tarda, contrabandistes. 21 de febrer de 2021. De manera caòtica comença una quinzena més.
Asamblea de Majaras.
Hey. Ho. Bona tarda, contrabandistes.
Contrabanda FM. La ràdio que crema a les barricades, amor. 91.4.
Sí. Estem al 91.4, a la sintonia de Contrabanda FM, en aquests moments emitint tan sols per internet. Sí, ja sabeu que ens sap molt greu que van venir els xulitos de l'Ajuntament allà a dir-nos que els jutges havien dit que havíem de presentar-nos perquè uns de l'Associació Comercial de Ràdios de Catalunya, que tenen emissions il·legals al País Valencià, deien que on estàvem nosaltres hi havia gent que tenia, que estava emitint sense llicència, cosa que, bueno, és cert, però nosaltres ja ho hem dit sempre, que nosaltres no som una ràdio comercial, que nosaltres no tenim per què tenir la llicència que els estan demanant a la gent que vol fer quartos, perquè nosaltres no en volem fer de quartos. Nosaltres volem estar donant veu, explicant les nostres batalletes, posant la música que ens agrada, igual que molta gent d'aquest món li agrada compartir amb les seves amistats, amb el seu entorn, pues allò que li agrada i compartir, expressar-nos és molt necessari, i més ara ho estem veient en un moment com aquests dies que estan passant aquí a Catalunya o a l'estat espanyol, i especialment aquí a Barcelona, amb les mobilitzacions en solidaritat amb el raper Pablo Hasél, i no només per això. Llavors, avui els Majaras, a l'Assemblea de Majaras, tenim un programa completito, tan completito que fins ara ens estaven fent una entrevista. Mira-te tu, ens estaven fent una entrevista a nosaltres i que per aquest motiu comencem una mica més tard aquestes emissions telemàtiques que fem a través d'internet i que ara farà que ara mateix començo jo sol, però d'aquí un moment tindrem els companys contrabandistes de l'Assemblea de Majaras, el senyor Ernesto Che Majara i el doctor Axioma, per poder comandar una miqueta fets d'actualitats i donar veu a un parell de realitats, a un parell d'entrevistes i això que farem, a un parell de connexions telefòniques que farem avui amb tots vosaltres. L'Assemblea Majaras, ja sabeu, és un magazine dominical que es remet quinzenalment en directe aquí als estudis de Contrabanda de 7 a quarts de 9, a les 8 i mitja, i després alguns altres horaris de Contrabanda FM i altres ràdios, ràdios germanes del País Valencià. Sobretot, i aquí saludem afectuosament la gent de Radioactiva i Radioactiva a la Vall del Vall de l'Alcoià, Ràdio Mistalera, a la Xaradènia i també Ràdio Malva als barris mariners de Ciutat de València. I res, doncs, com que avui estem amb aquest tema amb Pablo Hasél, ara mentre venen els meus companys, obrim el programa amb aquest raper que ara mateix està allà a la presó de Ponent, tancat uns anys, no sabem com, i tanta gent estem reclamant que se'l posi en llibertat, que és inadmissible que una persona estigui condemnada per això i que és una persecució política. Per tant, Pablo Hasél també s'està esdevenint un nou pres polític en aquesta falsa democràcia que realment ens toca viure a dia d'avui, al segle XXI, en aquesta part del continent europeu a les vores del mar Mediterrani. Doncs vinga, Pablo Hasél, mi Felipe VI. ¿Vale? Venga, y de aquí res, ya estén todas las majaras en directo.
No cabe duda de que sin libertad de expresión y de información no hay democracia.
Especial dedicación al tan mal llamado gobierno progresista que ha perpetuado la represión, y que cuando las calles han llenado por la libertad de expresión, poniéndose nerviosos, han vuelto a prometer hacer algo, volviendo a quedar en humo. Intentan parar la movilización, pero solo con esta ganaremos el pulso. Oye, tirano, no solo hay para tu padre que el grito republicano, tu tímpano taladre al oprimido amo, despeinado opresor, que coma tu familia del contenedor. Hay una vida mejor que impedís violentos, que coces tu Rolex, llega al fin de estos tiempos. La Guardia Civil lo que siento examina, voy a decir como Corina, guillotina. Vuestra política asesina combatimos, sois vosotros quienes enaltecéis terrorismos. Con terror queréis que nos digan lo mismo otros, la justicia os desquicia como a Leticia el Botox. Como piedras contra Vox sonará este rap, jódete, pide mi libertad, hecho al manecer rap. Que 12.000 se derrochen cada noche del campechano, nombre de cada arruinado, la guerra os declaramos. No hay quien me quite esto, mi Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Dime quien me quite esto, mi Felipe VI, muestro la verdad en el límite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Mira como tu reino decadente agoniza, echad leña al fuego que os convierte en ceniza. Nuestra corona de espinas corta las vendas, si las que la zarzuela sería una escuela donde aprendan la barbarie del poder de la cruel oligarquía, que condena a darla a conocer porque concienciaría. Ancianos abandonados lloran hasta el final, pensiones más baratas que una hora de familia real. Hablar de igualdad en las colas del hambre, sin escoltas te darán más que esta canción suave. Cuando tu dominación acabe, historia nos absolverá. De honor conocerás sudor, pura verdad. Repudias no controlar toda la masa, no son injurias, es contar lo que pasa. Fascista no somos, el doméstico de iglesia, somos la ira que a la revolución aspira y no anestesias. No hay quien me quite esto, mi Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Dime quien me quite esto, mi Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Encarcelad mi solidaridad, habrá más jodeos, la brutalidad policial no tendrá complicidad ni rapeos. Se multiplica en la calle el rechazo, trono rancio, cuando el miedo os falle y llegará al palacio. Este mensaje está destinado a ser libre, porque este estado la mayoría no nos sirve. No sufriréis, os guste o no, y mi micrófono seguirá incómodo. Adiós control, ya lo controlo. No hay quien me quite esto, mi Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Dime quien me quite esto, mi Felipe VI, muestro la verdad en el remite de mi texto. Hijos de Franco condenando por ser franco, crecerá la semilla de libertad que planto. Muerte al régimen que dejan los huesos, a la justicia teniéndonos presos. Pero fuera tú también tienes barrotes, que te explotan distraído pa' que no explotes. Que su inquisición me lleve a la hoguera, las llamas les esperan encendiendo la rabia obrera. Yo nunca estaré en la cárcel del miedo, somos capaces de parar lo que hacen, créelo.
Bé, doncs aquest era Pablo Hasél amb el Felipe VI, una cançó que he gravat fa molt pocs dies, just abans de aquesta realitat que li ha tocat expressar d'alguna manera. Ha sigut una persona que ha volgut instrumentalitzar la seva lluita personal i diària i les seves circumstàncies personals en què sigui una arma col·lectiva, una arma d'acció per denunciar la falta de llibertat d'expressió i la repressió del policial i general que fa un règim anomenat demòcrata com l'estat espanyol. I bé, aquí estem, en un diumenge on Barcelona hi haurà, és el sisè dia on vindrà gent jove a sortir als carrers i intentar expressar la seva ràbia de moltes maneres diferents. I nosaltres estem aquí a l'estudi, potser ens truca algú, qui se sap, que hagi anat avui a Sants, perquè avui es trobaven a Sants a aquesta hora que estem ara mateix, a les 7 de la tarda, i que ja ho sabeu, es pot trucar a Contrabanda FM, si algú està escoltant per internet, al 93013-9533, 93013-9533. I bé, si algú té interès també per comentar, expressar-se lliurement amb aquesta llibertat, que sí que Contrabanda la donem i esperem que no ens vingui a reprimir mai ningú. però podria passar. Doncs si algú vol expressar-se lliurement, pot contactar també amb nosaltres i escriure'ns un mail en el Twitter o a diferents xarxes socials que hi ha a Contrabanda o a l'Assemblea de Majares, el programa que esteu escoltant ara mateix. El correu és contrabanda@contrabanda.org i, bueno, al Twitter nosaltres trobareu a l'Assemblea de Majares i també tenim un correu al Gmail, assembleamajares@gmail.com. I fins i tot si algú ens vol enviar un bocata amb una llima dintre, ho podeu fer a l'apartat 748 del 08080 de Barcelona, que estem mantenint aquí, perquè nosaltres ja sabeu que som una miqueta analògics, nostàlgics, retros, i tenim doncs, un apartat de correus a l'oficina central de correus d'aquí a Barcelona, a l'apartat 748, on ens poden enviar maquetes, llibres, discos, fanzines, el que us doni la gana, fer-nos regalitos, que ens encanta, i els comentem aquí, en directe a la ràdio. Les millors persones que ho puguin fer. I bé, doncs ara m'agradaria comentar-vos les connexions que tenim avui. Tenim una connexió molt interessant amb els companys d'Empàtic, que són una gent, una productora audiovisual que hem tingut uns quants cops aquí a la ràdio amb nosaltres comentant els treballs que fan i que es dediquen a fer doncs, temes, sobretot fent temes documentals, i que ara estan fent un tema de ficció per donar veu a la realitat de la COPEL, la coordinadora de Presos en Lucha, que va haver en aquest moment de la transició espanyola a final dels anys 70, quan havia mort el dictador, que estan fent un curtmetratge, que fan una campanya de crowdfunding, que els tindrem aquí perquè ens la presentin i ens la comentin. I bé, doncs també tindrem una altra connexió, ara mateix no me'n recordo, espero que vinguin ara mateix, perquè si falta molt poquet que vinguin l'Ernesto Chemahara i el doctor Axioma, doncs per comentar-vos què és el que hi haurà. I bé, doncs, mentrestant farem alguna connexió, hi ha alguna doncs, presentació musical, alguna mica d'agenda d'activitats que hi ha en aquesta quinzena, i bé, us estarem acompanyant aquí a vosaltres des de casa vostra, al cotxe, on sigui, i això. I bé, ja sabeu que a Contrabanda tenim els podcasts i ja podeu trobar tots els programes que fem, que a emissora som 30 programes emitent i ininterrompudament per internet, i que aviat, esperem aviat, ho puguem fer a la FM de nou aquí a Barcelona. Doncs reposarem ara la Machi, que no sé qui és, m'he trobat el CD per aquí, perquè estic una mica improvisant, i posarem una cançó d'ella del disc promocional que té aquest tret, que es diu Machi, directament. Ui, és molt antic, això. No la té tant, la va fer el 2005, imagina. Quina cosa. Doncs vinga, posem una cançó de la Machi. Aquesta. Los sueños me golpean. Contrabandística i Majaril aquí. Ernesto, benvingut.
Hola, bona tarda. Suposo que anem a les tijeres. Aquí estem supercontents de tornar a readmetre en la plantilla. Sí. Pues ja explicau que estàvamos...
No, estava confinado.
Sí. I que nosaltres estàvem ara...
Municipalmente i...
Que ara estàvem sent entrevistats. Però escolteu, és que de fet, no sé si hem comentat una mica l'índex del programa, però que...
Sí, he comentat menys el que tu anaves a comentar. O sigui, he dit que trucaran els d'Empathic Films per presentar-nos el crowdfunding del curt que estan fent i ja està. I dic que estarem aquí.
Pues si sembla, per acabar de situar-nos, bueno, primer de tot ara, bueno, mencionar-vos que la primera part del programa la idea era seguir xerrant de temes de llibertats, de a nivell de drets digitals, de llibertat d'expressió, i després, com comentava l'Eduardo Manos Tijeras, xerrar amb Empathic Films. Pues com que ens està esperant la invitada que ens truca des de molt lluny, fiquem ja una cançó, si us sembla, i li donarem peu a l'Anna Valdivia, i mentrestant pues, escoltem ahir El Sobrino del Diablo, des d'una cançó que jo crec que també pot venir molt a cuento, que se titula
Dulce Tristeza de Día de Huelga.
I ens podem dedicar des de Los Borbones fins a tota la gent pues, per la que moltes persones ara mateix també s'estan manifestant a les ciutats de tot l'estat.
Sí, vinga, El Sobrino del Diablo.
Esta canción se llama Dulce Tristeza de Día de Huelga. Dale. ¿De cuál? ¿Del decrépito y putero o del alto? Oye, qué alto es el rey, ¿eh? Está muy bien, ¿eh? Ayuda mucho en el rebote. A veces se va a 5 metros y tira desde fuera. Lo que antique.
De los ojos de su majestad. Hoy es el día de quemar banderas, de salir a gritar, de salir a asustar. Oh, hoy es el día de los bárbaros, de escuchar a Billy Bragg y a los Clash, de expulsar a ricos y plebeyos de sus pabellones de invierno y de Movistar. Es el fin del mundo tal y como lo vivimos, la dulce tristeza del sexo otoñal, la dulce tristeza. A la calle a guillotinar. Es el fin del mundo tal y como lo vivimos. Habrá hogueras en la Plaza Mayor. Prepárense brujas, reinas y mesías. No quedará nada nuevo viviendo bajo el sol.
De contrabanda tenim més gent, no? Avui el Triente Majar al completo.
Sí, ha arribat el professor Axioma.
Doctor Axioma desde hacía ya varios meses seguro que sí, no estaba. Bueno, pues eso sí, aquí en Asamblea de Majares otra vez, como siempre, un placer compartir esta horita con...
Horita larga.
Hora larga con los oyentes y con vosotros, desde luego.
I després tenim la sort que ens acompanyin avui el Víctor Càmera en Mano, que és qui ens ha estat gravant per una entrevista que després explicarem, i la Núria Reguero, que potser us sonarà, la vam entrevistar fa poquet, i una de les responsables del comunicat de suport a contrabanda i habitual de los medios comunitarios. Doncs pues bueno, entrarem ara en l'entrevista que esperem telefònica.
Es el fin del mundo tal y como lo vivimos.
Y algunos del PP que se van.
Habrá hogueras en la Plaza Mayor. Prepárense brujas, reinas y mesías. No quedará nada nuevo ni viejo bajo el sol.
La gente que se levanta en un concierto mío no sabe qué riesgo corre, ¿sabes?
Bé, doncs, tornem a estar aquí esperant que hi hagi aquesta trucada, però mentrestant, doncs us omplirem l'espai, perquè una ràdio no pot quedar-se en silenci. Com a molt, 3 o 4 segons, per algun error tècnic o alguna cosa que ens passi, però no es pot quedar en silenci. Nosaltres, ara que estàvem fent aquí l'entrevista amb la Núria i el Víctor, doncs a mi em venia al cap una idea molt, molt clara, que és una mica, pues ja sabeu que jo faig enllaços amb la meva vida quotidiana, i dic que la ràdio ja no deixa de ser més que un temple, no? Mateix, o sigui, ara mateix és com si honréssim, nosaltres fóssim sacerdots o diaques o alguna cosa de la diosa de la comunicació, no? O de l'expressió, de la voz, no? I d'alguna manera, pues, contrabanda més que altres ràdios comercials que estan pervertides, són cultes que estan mediats per interessos, això, pues nosaltres d'alguna manera som més purs, no? En aquesta búsqueda de puresa com algo positiu, no tant des d'això, ja que pues això, som un lloc on les persones, a través d'expressar-se, reben el reconfort o la guia vital de quin és el seu sentit propi o quin és el camí que estan fent. No, és veritat, o sigui, aquí la gent explica moltes vegades i no tant perquè els serveix perquè els escolti molta gent, sinó perquè s'expliquen.
Va, posa una cunya, Edu.
Jo pensava, tot això...
Posa la cunya, senyor.
Si jo li parla, no puc dir la que tal.
Dic, tot això per dir que ens trucaran.
Bueno, senyors, pues això, que hem aconseguit tenir la trucada, ara sí... Disculpar estos vaivenes y recuerdo que esteu a Contrabanda FM, que no estem en la FM, però sí en www.contrabanda.org. A ver si ens escolten.
Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, em sents bé?
Sí.
Sí? A veure.
Que bé.
Doncs passa la primera entrevistada d'avui, telefònica. Si et vols presentar tu mateixa, Anna, des d'on truques i, bueno, com... ¿Cómo te definirías?
Bueno, pues yo soy Lana, soy investigadora postdoctoral aquí a la Universitat de King's College de Londres. I bueno, la meva formació és en matemàtiques i ciències de la programació, però ara estic treballant com en un equip interdisciplinar, perquè estic col·laborant amb gent de ciències socials, de relacions internacionals, i aleshores el projecte en el que actualment estem treballant es diu Security Flow i tracta d'analitzar... com afecta a les persones el tema de la datificació de les fronteres i com a procés de datificació entenem tot aquest canvi que hi ha hagut en les fronteres europees i bueno, d'altres parts del món que s'han instal·lat com molta tecnologia, no? És a dir, ara quan arribem a un aeroport pues, tenim una màquina automàtica que comprova que la nostra cara és molt similar a la de la fotografia del nostre passaport.
Pues mira, Anna, abans d'entrar...
Uau, quina por ens fa això, ja.
Supera el detall amb el tema. Dir-te que a part dels membres del programa, d'aquí de l'Assemblea Majares, avui també tenim aquí a l'estudi, de fet, qui ens va fer una mica d'enllaç per entrevistar-te, la Núria Rejero, que te saluda, no?
Hola, Anna.
Hola, què tal?
La tenim aquí a l'estudi, també. I ho comento també perquè nosaltres la idea també d'entrevistar-te, perquè els darrers, bueno, aquests primers mesos de l'any, on Contrabanda celebrem 30 anys, i que a part estan passant moltes coses al món i als carrers, volíem focalitzar bastant el contingut de xerrar de llibertats i d'accés a la comunicació, a la informació, de censura. Portem diversos programes des de diferents òptiques parlant una miqueta d'això. I igual que tenim pues, de xerrar de llibertat, pues, també potser dels perills o la manca i vulneració de drets en tot aquest àmbit, no? A la xarxa, en el teu cas, pues, drets digitals, en accés a informació, etc. Llavors, per això ho volíem vincular, per ficar una miqueta també aquest context. Llavors, la gràcia també d'entrevistar-te a tu i del que esteu fent en el vostre projecte, per lo que ens has explicat, és que ficau el focus en un tipus de vulneració dels drets digitals pues molt, molt concreta, que és desconeguda totalment, no? Que és el que pugui passar això a les fronteres, amb gent que sempre queda invisibilitzada als mitjans. Entenc, no sé si hi ha molts precedents, hi ha molta altra gent que faci aquesta feina, però ja d'entrada suposo que això ja us marca a l'hora bueno, d'haver de picar pedra en un àmbit on una ajuda és totalment invisible, no?
Clar, o sigui, a nivell interdisciplinar, o sigui, sí que s'analitza molt des del punt de vista de ciències socials com afecta el tema de la tecnologia a les persones refugiades, a les persones que demanen asil, no? Hi va haver-hi un cas l'any passat, el 2020, aquí al Regne Unit, que el Ministeri d'Interior, de la Política Tel, va dissenyar un algoritme perquè automatitzés el procés dels visats. Aleshores, bueno, diferents ONGs aquí del Regne Unit es van donar compte de que aquest algoritme discriminava les persones que venien d'Àfrica, perquè automàticament sortia com un número vermell, no?, de que tenien moltes probabilitats de que se li cancel·lés aquest visat, no? Estem parlant de persones que potser venien al Regne Unit perquè casava un familiar, o persones que venien a estudiar o fer una visita a la universitat, no?, i se li cancel·lava directament perquè venien d'Àfrica, no?, perquè agafava l'algoritme, agafava la nacionalitat com a característica per discriminar. Aleshores, bueno, va haver-hi molt de rebombori, ho van portar al jutjat i es va cancel·lar. Però el problema que hi ha és que hi ha molta opacitat, no?, i els governs no se sap a quines empreses estan contractant per fabricar aquestes màquines, per dissenyar aquests algoritmes, i més que això, si tampoc se sap dintre dels algoritmes, no?, quin tipus de paràmetres estan utilitzant, quin tipus d'algoritmes estan utilitzant, quin tipus de dades. Aleshores, el problema és que s'ha analitzat aquest tema molt des de les ciències socials, però sempre falta com un expert en tecnologia, en intel·ligència artificial, que pugui dir, vale, això afectarà les persones d'aquesta manera, no? O hem de veure realment els detalls que s'estan utilitzant, per exemple, per els demanants d'asil, quan arriben a Europa, el primer que es fa és els demana la impremta dactilar i una fotografia de la seva cara. I tot això s'emmagatzema a una base de dades que després és utilitzada, per exemple, si aquesta persona viatja a un altre país i la identifiquen, pot ser deportada, perquè tu com a demanant d'asil t'has de quedar al país on l'has demanat, no pots moure del país. Aleshores, clar, s'utilitza tota aquesta tecnologia com per criminalitzar.
Clar, o sigui, segons les teves paraules, llavors la primera exigència que hauríem de fer a les autoritats, diguem-ne que bueno, que gestionen aquests temes de les fronteres, o sigui, els estats, bàsicament seria transparència i que donessin la informació, per exemple, a grups d'investigació com el teu, de quins criteris i, no, deies, i quins logaritmes i quins i, bueno, i quines polítiques s'estan establint. Seria això?
Clar, exactament. Nosaltres, concretament ara, el que estem investigant és tots els contractes que oferta la Unió Europea. Estan publicats en una pàgina web, aleshores el que hem fet és descarregar-nos tots aquests contractes i analitzar-los d'una manera, o sigui, estem utilitzant els algoritmes per analitzar aquests contractes, no? I aleshores el que estem fent és una radiografia de quines són les empreses que està contractant a la Unió Europea i per quin tipus de projectes, no? Per posar una mica més de llum en aquest camí. Però que això no ho hauríem de fer nosaltres. Clar. Això ho hauria de fer la Unió Europea.
I ara has mencionat empreses, no? Que evidentment aquí juga no és només a governs i l'administració pública, sinó que hi entren empreses privades, que no sé si amb la feina que feu vosaltres, amb les investigacions que feu, traieu també algunes conclusions de si pot quin tipus d'interessos corporatius o ja per acabades des de... Bueno, sents, no?, que hi ha certes corporacions que treballen també amb dades però que també estan treballant amb altre tipus de negocis més lícits. No sé si què hi ha de ser o quines conclusions heu tret també de quin tipus d'empreses hi ha darrere d'aquest negoci.
Clar. O sigui, sempre que l'administració pública digitalitza un servei, sempre fa servir una empresa pel mig. Si a Espanya no existeix, o jo no conec, cap sistema que s'hagi automatitzat sense l'ajuda, sense el servei d'una empresa privada. ¿Vale? Aleshores, això és el que també està passant amb les fronteres europees, no? I, bueno, els contractes que hem analitzat són de dues agències de la Unió Europea, que són Frontex i Eulisa. Frontex es dedica més al desenvolupament de tecnologia, a veure quin tipus de tecnologia es pot desenvolupar per protegir, no, entre cometes, les fronteres europees i, bueno, aquí pues, desenvolupant drons o un processament d'imatge, no, per analitzar embarcacions que estan al Mediterrani. I EULISA és l'altra agència que també s'encarrega del tema de control de les fronteres, però des d'un punt de vista més de bases de dades, perquè la Unió Europea té diferents bases de dades en el que emmagatzema tota la informació relacionada amb els moviments de les persones dintre d'aquest espai, no? Aleshores, el que nosaltres hem observat és que, per exemple, els contactes d'EULISA són donats a 4 o 5 empreses que són les que estan guanyant aquests contractes, i el més interessant és que no estan, o sigui, és un lobby perquè no estan competència l'una a l'altra, és a dir, que normalment es presenten en parella o en grup aquests contractes. Aleshores, clar, no hi ha ningú que ho pugui fer ombra en aquest sentit. I, bueno, i a més el que passa és que com són contractes que s'ofereixen per crear una base de dades, quan tu vols fer un manteniment d'aquesta base de dades, has de contractar la persona que t'ha dissenyat aquesta base de dades, perquè és molt difícil que vingui un altre actor a mantenir-la si no saps informació de com s'ha creat, no? Aleshores, bueno, el que hem vist sobretot a EULISA és que això és un conglomerat d'empreses que són sempre les mateixes les que reben els contractes. I bueno, detall curiós és que una de les empreses que més contractes rep és una empresa de França, que és la companyia francesa amb més patents. I aleshores el que ara també estem analitzant són les patents, perquè degut a que hi ha tanta opacitat amb el tema dels algoritmes que s'implementen a les fronteres, el que sí que hem vist és que, bueno, hi ha molta opacitat, però si anem mica en mica, si sabem quines empreses són les que guanyen els contractes i amb aquestes empreses analitzem quines són les patents que tenen, sí que podem analitzar una mica quin tipus de tecnologia, no, més detallada, s'estan desenvolupant.
I en aquest sentit, o sigui, estaríem parlant no només, ho entenc, la vulneració, diguem-ne, del dret als refugiats, o sigui, per exemple, gent que vingui a Europa, sinó també els mateixos europeus que serien controlats en els seus desplaçaments, per exemple, entre ciutats europees. Entenem que serien, que hi hauria aquestes dues possibilitats, no?
No, o sigui, el tema de, o sigui, els ciutadans europeus tenim el privilegi de que no se'ns fa tanta vigilància.
Clar.
Vale? O sigui, de les bases de dades que ja són 3, vale? Són les, bueno, ara posaran una quarta, els nostres moviments no s'emmagatzemen si no tenim records criminals o, saps, o estem sota investigació. A nosaltres no se'ns emmagatzem en aquestes dades. Sí que és veritat que tu quan agafes un avió i te'n vas de Barcelona a Berlín, sí que és veritat que tant el govern alemany com el govern espanyol sap que estàs fent aquest moviment. Però amb el tema dels demandes d'asil o la gent refugiada, el que passa és que, clar, no tenen aquest privilegi de ciutadà que sí que tenim nosaltres. Aleshores, el que passa és que quan van a demanar asil, el que digui la màquina és el que mana, perquè les persones que els administratius que estan en aquestes oficines de demanes d'asil no qüestionen la sortida, o sigui, l'algoritme, no? I us explicaré un cas que va passar a Alemanya d'una dona que era de Ghana i estava embarassada i ella volia demanar l'asil allà a Alemanya, no? Aleshores, quan li van demanar la impremta dactilar, el sistema va veure que hi havia una altra persona amb una impremta dactilar molt similar, vale? Que això és el que extrau l'algoritme, o sigui, troba una altra impremta molt similar, però la foto de la persona que estava en el registre no era la dona. Però els oficials no van qüestionar la sortida de l'algoritme, sinó que li van dir a la dona que si no portava el passaport de Ghana, si no portava un document oficial, l'haurien de deportar. I tot i això que estava embarassada, o sigui, paria els 10 dies, no? I és aquest un dels principals problemes que nosaltres hem detectat, no? Que les persones que finalment utilitzen aquesta tecnologia no són expertes i per tant no qüestionen. O sigui, creuen que el que digui l'algoritme és real, és veritat, no es qüestiona.
Clar, amb el que ens expliques, el que, no sé, es demostra o tornes a posar relleu és que hi ha ciutadanes de primera i de segona també amb el tema dels drets digitals i que les
i que la llibertat de circulació no existeix
per
algunes persones,
no només en l'espai com físic, no, diguem. I després que les dades no són neutres, no? Que això ja li sentem a dir a molta gent, bueno, un cert experta o que treballa amb això.
Clar, les bases de dades sempre estan sesgades, no? I estan sesgades perquè el que fan, o sigui, les dades són una representació de la nostra realitat. Aleshores, nosaltres vivim en una realitat que és sexista, que és racista, que és xenòfoba. Aleshores, les dades recullen aquesta informació. L'algoritme l'únic que fa és exagerar aquesta discriminació, no? Però bueno, jo sempre dic que sempre es criminalitza molt la tecnologia, es criminalitza les dades, no? Dient que estan molt sesgades, però és que realment som, les culpables són les persones, són les persones que estem dissenyant aquesta tecnologia, no? I que no qüestionem el que estem dissenyant.
Pues en aquest sentit, a mi m'ha fet pensar que a l'abril, amb el format que fèiem de programa confinat, recollint àudios de gent que ens parlava de bueno, coses que estaven passant en diferents àmbits, potser poc conegut, i diferents lluites que s'estaven pues, obrint, la gent d'Xnet ens parlava de certes vulneracions de llibertats civils que tenien a veure amb temes com de geolocalització, bueno, certes mesures, no?, que s'estaven posant encara més en relleu en aquests moments, tot i que ja no havien nascut durant el Covid ni molt menys, i tot el perill, el dret de la privacitat, per exemple. També ens parlaven de com, bueno, d'intents que s'estaven fent, no?, perquè això no passés, o per exemple en l'àmbit de la Unió Europea. No sé si vosaltres, més enllà de posar, visibilitzar el que està passant, i sabeu o vosaltres esteu fent una feina de denunciar, més que de denunciar, vull dir, d'aquest, d'exigir que es resolgui això, o que alguna administració faci alguna cosa, que ha de ser a nivell no només nacional, no?
Sí, clar, si nosaltres tenim el privilegi d'estar a l'acadèmia, no? I això és molt important perquè pots incidir molt en el tema de la política, no? O sigui, el tema de la universitat, si treballes a la universitat, quan tu dius la teva opinió, és, oh, bueno, com està la universitat, té aquest privilegi, serà una persona superintel·ligent, el que diu és veritat, no? Aleshores, sí que intentem incidir en aquest sentit, i també el que fem és col·laborar amb ONGs d'aquí, sobretot del Regne Unit, no?, a nivell local, per denunciar una mica aquestes pràctiques. I també això, per donar assessorament tècnic de les males praxis que s'estan fent.
Doncs, Anna, escolta, com sempre, a l'hora de ja tancar una entrevista, també et volem preguntar, qui ens estigui escoltant i vulgui ampliar informació, com ho pot fer, si més enllà del que has introduït ara, perquè doncs, donaria peu a xerrar hores, pues vulgui saber més i també, no sé, què podem fer nosaltres, no? O si recomanes ja a qui no estigui a l'acadèmia, a qui no estigui en
no deixar-se prendre fotos o una cosa així.
Firmar papers.
Bueno, pues, sí. Les persones que estiguin interessades poden entrar a la pàgina web del projecte, que es diu Security Flows, no? En català seria fluxos de seguretat, securityflows.org, i bueno, ja té una bústia de contacte. Aleshores, també, si està més interessada en el que jo faig, que jo em dedico més a analitzar el tema de la tecnologia, em poden trobar a Twitter, que soc usuària Ana_Baldi. I a nivell individual, bueno, jo diria que el que podem fer és deixar d'utilitzar Google, deixar d'utilitzar Microsoft, deixar d'utilitzar aquestes grans companyies que al cap i a la fi pues, estan fent un oligopoli, no?, amb el tema de les nostres dades, i sobretot amb la pandèmia, que tot encara s'ha digitalitzat més.
Bueno, molt bona recomanació, i bueno, nosaltres després seguirem ara xerrant, jo crec, amb la Núria i el Víctor, de temes que poden estar més o menys vinculats. A part, sentim els helicòpters al carrer, t'hem de dir, aquí a Barcelona. Bueno, ara han parat, però estem al centre i estan sent tardes bastant intenses. I res, doncs et despedim amb una cançó que, si tu mateixa vols presentar o explicar el perquè, perdó, perquè la volies posar.
Sí, Pues he escollit aquesta cançó de roba estesa perquè, bueno, per mi és una cançó que quan estàs així com una mica baixa, no? I ara corren uns temps en els que els nostres estats d'ànims poden estar més tocats amb tots els temes de coerció de llibertat que estem patint, i sobretot, bueno, a Espanya, i, bueno, el resumit també amb el Brexit. Aleshores, bueno, la cançó es titula Cant de lluita, i bueno, us animo a que l'escolteu, i no sé, és que escolteu la lletra i veureu per què l'he escollit.
Molt bé.
Doncs moltes gràcies, Anna, eh?
Molt bé.
Una abraçada forta.
Adéu, adéu.
I bona feina, salut.
Quins ho havia de dir? Ara s'han de dir. Quins ho havia de dir?
Amb tu. Jo. Amb tu, Helena. I tu volies anar als Alps.
Jo anava a esquiar, saps? Però aquí va. Tarragona cada setmana. Saps que al sud hi ha coses, però...
És molt bonic.
Hi ha remesteres.
Vinyes.
I amb vi.
Això començarà amb el
vi.
Sí, penso que sí.
Rapidilla, no?
Estava creient.
Que fa fred. No?
Sí, nena.
Som mans fredes vora el foc, som la veu de la revolta, netes de la por i el dol.
Bé, les robes estesa i el cant de protesta, cant de lluita al voltant de les vinyes.
Pues sí, contrabandista, aquí seguim l'assemblea Majares. Recordar, com ha comentat Teodoro Manos Tijeras a l'inici del programa, que avui la convocatòria d'avui, dia 21 de febrer, de repulsar l'empresonament de Pablo Hasél i demanant la seva llibertat és a Sants. Heu vist que ha anat variant de diferents escenaris des de dimarts. Pues avui a les 19 hores era l'estació de Sants, i que sobretot, si algú perquè ha anat allà o pel que sigui, bueno, especialment qui estigui allà i pugui donar veu del que està passant ara mateix quan són les 19:45, doncs pot trucar-nos al 93-013-9533 93-013-9533. I teníem ganes de seguir xerrant una miqueta d'això abans de la seva trucada, ja que tenim a la Núria i el Víctor, i jo volia aprofitar i comentar que aquest divendres vaig anar a veure a l'associació RAI d'aquí, veïns nostres, a la presentació d'un llibre que havien tret una gent germana nostra, com són els Títeres des d'Abajo, que és aquesta companyia de titellaires, diguem, nòmada, que ara està radicada a Barcelona i que presentaven un llibre entorn a la seva última obra, que és Paral·lel 55, crònica d'una huelga històrica i otra que no tanto, vinculada a la vaga de la canadenca que va fer fa pocs 100 anys, i aquell any doncs, ells van fer una obra de títeres associada, però que en aquest, inevitablement, això va ser fa dos dies, el divendres 19, estàvem en el centre de Barcelona i sentíem els helicòpters, i els Títeres des d'Abajo també és una companyia coneguda perquè fa uns anys van ser empresonats perquè en una obra de teatre que parlaven sobre els perills de la llei antiterrorista se'ls va aplicar la llei antiterrorista i el règim FIES i van entrar a presó.
Recordem que els vam tenir aquí farà un any o un parell d'anys.
Sí, els hem tingut tant a ells dos com després també el Raül, no? Sí. Home vinculat al món de les ràdios lliures, doncs més d'una vegada. I bueno, doncs evidentment la gent, ells no traien el tema, però la gent els hi va preguntar, teníem els helicòpters allà sonant i sobrevolant i la gent que vam sortir al carrer doncs el divendres, com les altres nits, doncs ens vam trobar un escenari del centre de Barcelona, el Sant Jaume a les Rambles, bastant, podríem dir, candente. I res, només recomanar, a part d'aquest llibre que presentaven, jo els hi vaig agafar un conte molt, molt interessant, molt xulo, que un dia ja explicarem, que és el Más que un cuento, que la germana d'un dels dos títeres, el que no hi estava aquell dia, l'Alfonso crec que es diu, doncs la seva germana va fer un conte il·lustrat explicant la història, no? De com els havien presonat i per què ho havien fet. Es diu Más que un cuento, Los titiriteros, La bruja i Don Cristóbal, que era el nom d'aquell espectacle. I res, esperem tenir-los aquí i més presentar-nos el darrer llibre, el de Paral·lel 55. Però bueno, ens feia pensar, i arran d'això també hem tret el comunicat contrabanda, un petit comunicat ara de solidaritat amb el Pablo Hasél, però lligant-ho a altres campanyes que hi ha hagut i a el que ens passa a nosaltres, de que, bueno, i potser tampoc és tan aliè el que explicava ara l'Anna sobre drets digitals, que bueno, el que estem veient és retallades de drets de l'expressió, a l'accés a la comunicació i a moltes altres coses, especialment per qui té una, bueno, per qui dissenteix, i que és important pues, que en siguem conscients sense entrar en més valoracions, no? I aquí la Núria i el Víctor, a més, ens han vingut a fer una entrevista parlant d'experiències comunitàries a nivell comunicatiu, que jo crec que també tenia
sí,
algú a veure.
Sí, aquí estem enllaçant tot, perquè al cap i a la fi els drets de la comunicació són molt amplis i es manifesten en diferents àmbits, no? O sigui, si tu mires quines polítiques s'apliquen a la comunicació lliure i comunitària en un país, és un indicador de quin grau hi ha de llibertat, no? Si tu mires també quin poder tenen els oligopolis de la comunicació, bueno, és una manera també, no? Perquè ara es preocupen justament Xnet, que els mencionaves abans, han fet una campanya molt important sobre la colonització de Google a les escoles.
Total.
És a dir, el meu fill de 5 anys li han fet obrir com una conta de Gmail, no sé què, que t'ho venen que és com molt segur, però és a dir, per què l'administració pública no inverteix en tecnologia? Mira, fa qüestió d'un parell de mesos la CES, la Xarxa d'Economia Solidària, va, juntament amb Col·lectic, van publicar un informe que és l'informe de la sobirania tecnològica, no? I una mica el punt de vista que es recull és aquest, és a dir, cal que qualsevol actor, sigui una empresa, sigui l'educació, consideri la tecnologia com una inversió més del negoci o del projecte, no? Perquè si no ho estem deixant tot a mans d'aquestes empreses. Jo fa uns dies publicava una carta al lector al meu poble, no? Perquè, bueno, soc de les friquis que no té Facebook i aleshores jo m'entero del que passa al meu poble per amigues que sí que hi són i m'expliquen, no? I hosti, arriba un punt que dius, fins a quin punt jo he de donar els meus drets a Facebook per poder-me enterar del debat públic, no? Llavors jo també demanava a l'administració local de dir, ei, és que no pot ser, és que mireu amb WhatsApp què ha passat. Aquí perquè estem al privilegi d'Europa, però Amèrica Llatina, és a dir, la gent haurà d'acceptar unes condicions. I què passa si ara d'aquí d'uns dies se lança la versió premium de Twitter o de Facebook i de cop i volta aquí a pagar a tothom? Què passa amb aquesta informació pública que quedava recollida amb aquestes dades i que els servidors estan a uns altres llocs? Jo crec que aquí hi ha una responsabilitat molt gran i escolta, que l'alcalde del meu poble estigui a Instagram fent discursos polítics. Mira, tu, com a més, no ho trobo malament, però considero que no... que s'estan unint dos filons bastant perillosos, no? I és com el fil conductor que us deia, no? I justament abans estava llegint un monogràfic del diari i m'agradaria com llegir un parell de cosetes, si em deixeu, no? Perquè hi ha una part boníssima que es diu El palmarès de la censura en les redes sociales, no? Y a vos lo explica, ¿no? Diu, en 2018 Snapchat elimina, a petición de Arabia Saudí, contenidos de la compañía de comunicación Al Jazeera, contenidos dirigidos a jóvenes de la región del Golfo Pérsico que no gustaban al reaccionario gobierno saudí y en Occidente Snapchat lo cortó. És a dir, com els governs tenen capacitat, no? Bueno, a les manifestacions ho veiem, com es controla la tecnologia mòbil, no? És a dir, són exemples, no? O diu, en 2019 Twitter cierra una cuenta de humor que compara a Vox con el hombre de las cavernas. En 48 horas había logrado 5.000 seguidores. Una decena de ellos denunció la publicación. Al cabo de unas horas, los creadores de la cuenta recibieron la explicación de Twitter, que la plataforma consideraba que @VoxAtapuerca estaba suplantando la identidad de Vox. És a dir, com realment hi ha un control sobre la tecnologia i aquí pues, els col·lectius socials i organitzacions com Xnet, tota la pedagogia que estan fent perquè siguem conscients de com això afecta, no? O sigui, també el que dèiem abans, no? Que les dades no són neutres, no? O sigui, quan entrem a internet i és gratis, el producte eres tu, diuen no. Això, no? Quan no. Falta molta pedagogia.
Clar, però bueno, això és el que s'ha anat perdent. O sigui, nosaltres com a ràdio, la Ràdio Lliure als anys 90 tenia un sentit molt gran en què d'alguna manera de mitjans no n'hi havia ni tants possibles i mitjans audiovisuals n'hi havia molt pocs i d'alguna manera la sort que va tenir aquella gent en poder gestionar uns equips tècnics que se'ls van fer disponibles era igualar-se una mica amb això. Amb internet ja primer estava supeditat a les companyies telefòniques, això d'alguna manera s'ha difuminat, però tothom està pagant una connexió d'internet a les companyies telefòniques, no? Tothom, d'alguna manera, i en pagues vàries ara, bueno, per això fan els packs. I després amb l'internet de les plataformes a través de les xarxes socials, clar, tu estàs passant per uns embuts que són així.
Brutal.
Però s'ho han menjat tot i difícilment... es tirar enrere amb això, el que passa que d'alguna manera no, jo penso que ara mateix a dia d'avui, o sigui, difícilment sortirà una xarxa social que triomfi del no res. Mm-hmm. Podria passar, o que tingués un fons que no fos, perquè si tu veus el que han fet aquests, com han pujat amb això, el valor que han fet, com s'han situat, o sigui, mira Amazon que era una llibreria digital, no? I ara què és Amazon?
O encara més...
I estan allà, vull dir...
O més recent, o més proper, fins i tot hem vist ara amb el tema de la pandèmia, el boom de les plataformes de videoconferència. Nosaltres, per exemple, n'hem utilitzat per fer el programa confinat i tant com d'alguna vegada hi ha hagut una escletxa perquè ser un programari lliure pues, es difongués molt i tingués amb la facilitat de reaccionar més ràpid que a vegades corporacions, però alhora també ha tingut els seus perills, no? També com ho han aprofitat algunes corporacions. Està sent interessant també aquest tema. I en aquest sentit, i lligant el que deia l'Anna, i tu has mencionat la Xes, també m'ha posat a recomanar que ella deia, no? Pues potser com una cosa que podem fer, que sembla que és tonto, però no. Pues evidentment utilitzar-ho en la mesura que podem a eines lliures. Pues, per exemple, la Xes, la xarxa d'economia social, de la xarxa d'economia solidària, de Catalunya havia fet ara un mapeig de projectes d'intercooperació TIC, o sigui, de noves tecnologies a l'economia social i solidària, que en general la majoria tenen una lògica de pues d'això, d'ús d'eines.
A la web de la Xes, també, a la Comissió de Procomuns, teniu un llistat de com substituir cada programa. No?
Sí, sí, per alternatives com el Signal o el que sigui.
Al principi costa, però bueno, és a dir, per això és preocupant que l'escola sí, doni tanta cabuda a aquesta programació, perquè Microsoft, Google tenen com unes interfícies, no? I llavors fan que la gent s'acostumi.
Sí,
és una cultura visual molt potent. Però clar, justament l'escola, l'educació, com són joves, és com més flexibilitat mental tenim, no? Com més podem indagar, investigar altres formes. De petit t'acostumen sempre ja a un model. Clar, té una limitació, però si a l'escola es pogués investigar amb altres maneres de presentar les interfícies, no? Amb altres tipus de programa, que els joves surtin amb aquestes capacitats de poder fer servir diferents plataformes, de ser crítics, de per què una m'interessa, però potser no sempre la mateixa, no?
Clar, però això, mira, nosaltres, perdó, jo nosaltres el 2005 vam fer un món virtual d'una manera que abans que aparegués Facebook, i vam anar al departament a parlar amb els del Departament d'Educació per introduir-lo a les escoles, i ens van dir per les editorials. L'únic que ens van dir, o sigui, com a departament, i tot era així, però clar, l'Estat no es vol arriscar a ser innovador, i us veu amb tot això, o sigui, ha de ser des del privat, i des del privat a on va? Pues aquí vol fer panoja, i si no, difícilment
ho trobes. Però és molt important,
ho trobes, no?
Tenir aquesta concepció de que si és un servei que has d'haver públic, perquè la tecnologia primer comença com a servei universal, que no és el mateix que servei públic, no? Però quan ja arrela i es converteix en un servei ja que és més bàsic, que s'equipara a un públic, llavors ha de canviar la perspectiva. Llavors aquí ja l'administració pública i l'Estat ja s'ha de prendre com una inversió, no? O sigui, la tecnologia, per què va sortir Gifinet? Perquè internet era un servei universal al principi, no? És a dir, llavors l'empresa privada anava fent la seva xarxa, la seva infraestructura, on era rentable. Clar, on no era rentable, no hi havia internet. Jo tinc amigues a pobles rurals, clar, on avui dia no hi ha internet, i estan sentint que si vamos a Marte, que no sé què, però aquí encara no hi ha internet, aquí
perquè
al costat.
No surt a compte.
Perquè no és rentable. Llavors és la comunitat que va començar a autogestionar-se, no? És a dir, sempre aquests canvis tecnològics sempre és la iniciativa privada, no? Que, bueno, que innovem, no? I llavors va calant.
Jo amb això veig diferents qüestions, ¿vale? Perquè clar, són temes
que són infinitos
en si mateixos, complexos i difícils. Jo la primera qüestió per mi és bueno, jo treballo en una escola, però és que l'escola no deixa de ser el reflex de la societat. I clar, llavors l'escola sí que té l'imperatiu pedagògic, però si pensem que l'escola està fent alumnes crítics, no és veritat. A l'escola el que està és ensenyant a la penya a treballar, bàsicament, i a ser flexible i a tenir horaris per això d'una banda. L'altra qüestió, per mi, o l'altra qüestió que em sembla interessant, ens trobem amb el tema de efectivament tenim la tecnologia que ens genera una sèrie de necessitats que ens hem acostumat ja a viure amb ella, i tot això estem reclamant com que l'Estat posi-me aquí. L'Estat no farà això, evidentment. L'Estat s'està justament reconfigurant-se per amoldar-se a això. O sigui, és bàsicament el que està fent, que és, doncs ho estem veient, llibertat d'expressió, donar, per exemple, tot aquest tema de la tassa Google l'estan esquivant i tot això. O sigui, no és que l'Estat-nació, diguem-ne, com a tal estigui desapareixent, no, s'està reconfigurant i per servir més i encara més a un capitalisme, diguem-ne, tecnològic.
L'Estat corporació, no?
Totalment.
Ah, per exemple. I per mi, que és on veig jo més el tema, ¿vale? I a mi em sembla molt interessant. Bueno, hi ha una part pendular en tot això. Hi haurà un moment que, ens agradi o no, començarem a desfer-nos de tot aquest suport tecnològic i tornarem a una certa essència de tot això. Veia, per exemple, com molts d'aquests que han inventat Twitter i Google i com tota aquesta penya està començant a desfer-se de tot això. Per què? Perquè sap el que han creat.
És com el que hizo la bomba atòmica que després es va arrepentir, no?
Clar, i el projecte Manhattan i tota aquesta cosa. I també, perquè aquí hi ha una cosa que ens deslliurava l'anterior, l'Anna, ens deslliurava. No, la tecnologia és neutra ni, bueno, això també hauríem de parlar-ho, perquè les dades evidentment no són neutres, però la mateixa tecnologia tampoc no ho és.
Sí, jo no entenc que digues això. Entres que creiem que ho és, però que realment com que la fan persones amb sesgos, doncs la tecnologia, segons com la utilitzis, doncs tindrà aquests sesgos.
No? I la mateixa internet, per se, no és neutra.
No.
Perquè va néixer com un projecte militar
d'armament
i de connexió, d'entendre, diguem-ne, el concepte de red, de veure com podríem deslocalitzar i no tenir un únic focus i tal. Llavors, jo crec que aquí podem tirar diferents línies que ens ajudaran a reflexionar. I bueno, jo ho veia...
A mi sembla superinteressant el que deies, no? Que sí que em sona haver llegit que els grans aquests creadors d'aquestes xarxes, els seus fills no els tenen com offline ara, no? És com... vull dir que ara com l'alternatiu o lo guai és estar offline, no? Vull dir que totalment d'acord amb això.
I per exemple, en el tema... Ara, novament, el que dèiem fora de micros, de què quedarà de tot això del Covid i tot això, serà també una, diguem-ne, compraventa i elements de control de tot el nostre, diguem-ne, patró sanitari. I això, o sigui, ja estan alguns països del nord d'Europa, ja estan parlant de...
Clar, i de targetes sanitàries. Si no estàs vacunat, no pots anar, no?
Sanitàries per poder viatjar, que això, bueno...
Escolta, ara parlàvem de l'escola fa un moment també del que estava passant als carrers però estem parlant aquí als puretes que parecemos, podríem ser secretes alemanes, no? I bueno, i tenim aquí el Víctor, que no sé si no és per forçar-lo a parlar, però que
potser ja volia... Ja li estàs...
Antes teníamos una becària aquí també.
No, perquè l'única persona menor de 30 anys que tenim aquí a l'estudi.
Clar, millennial, Víctor, has de parlar.
No sé si et sembla...
Com utilitzes tu la xarxa, o sigui, quins perills veus tu... ¿Qué piensas?
Bueno, yo he nacido básicamente con internet, o sea que yo lo veo como una herramienta que a mí, por ejemplo, si he sabido utilizar bien, me he podido formar de lo que yo he querido con ello, ¿no? Sí que es verdad que te puede llegar a desvirtuar de lo que es la esencia de la vida, viene a ser un poco el salir al campo y disfrutar de la calle, de las cosas más mundanas, etcétera. Lo noto, porque no soy capaz luego de estar sin el móvil y cuando por cosas de la vida, porque lo pierdo, etcétera, estoy sin móvil, digo, hostias... Qué bien, cómo me aburro, pero qué divertido es mirar un árbol y un pájaro pasar, qué sé, lo único que se me ocurre, pero no sé, yo es que he vivido con el internet y creo que cada persona tiene un uso diferente para él, o sea que al final, sí, internet tiene como diferentes influencias que te pueden como llevar a malos caminos o ya, llevar a un poco una manera un poco más pasiva hacia la vida. Pero también hay personas que lo utilizan como una herramienta, porque al final pensemos que es una manera de poderse conectar con gente de cualquier parte del mundo y también de adquirir conocimiento que no está a veces ni siquiera en las bibliotecas. Es una manera... Yo lo vivo así. Con lo de Pablo Hasél, por ejemplo, se puede, para relacionarlo un poco, se puede ver cómo el internet está siendo de importancia a nivel de... hay una prensa manipuladora y eso es así... Yo vivo en un barrio que se llama la Trinitat Nova, allí ni siquiera se escuchan los helicópteros y la gente no sabe lo que está pasando en el centro de Barcelona y ni siquiera sabe qué está pasando con lo de Hasél. Se tienen que informar a través de cadenas manipuladoras que son las mismas que en verano te dicen que los ocupas te van a quitar la casa mientras estés poniendo la toalla en la playa. Entonces, con lo de la libertad de Pablo Hasél pasa un poco lo mismo, que al final te viene gente de mi propio barrio diciendo, bueno, es que Pablo Hasél es un etarra. Pablo Hasél acaba de amenazar de muerte a un pepero, se merece la cárcel. Pero no sé, es como que cada persona repite el mismo argumento y se posiciona automáticamente a pedir del consumidor, no sé.
Que escuchan Contrabanda, sí, sí. FM.
No, no, o sea, total, es que lo has explicado mejor que nosotros. Y yo lo que iba a decir, por eso el sentido, para vincularlo de lo nuestro, de que existan alternativas a nivel digital, pues la gente joven lo estáis haciendo y accediendo. Todo el tema de Hassel, como cualquier otra movida cliente, se está organizando a través de grupos de Telegram, por lo que yo sé, que yo no estoy en ello, pero parece.
No estás, ¿no? Joder, tío.
Y eso me lleva a decir, pues que la gente también intente usar los medios libres, ¿no? De la manera que pueda. Si es Contrabanda, Contrabanda, si es otros. Y que se vaya a nuestra web y signe contrabanda.org y que nos use.
Claro, es que cuando uno hace este tipo de discursos, no se está poniendo en contra del. No es el uso que hacen los jóvenes, por ejemplo. Porque yo entiendo lo que. O sea, muchos chavales del OSPI, que es donde yo trabajo y todo esto, por ejemplo, han tenido un acceso al Black Lives Matter que es brutal, y se enteraban de todo y tenían una, y esto les ha servido para entender mucha de, oye, pues qué pasa con los Mossos aquí, por ejemplo. ¿Qué pasa con ellos? Que son, por ejemplo, muchos que vienen de República Dominicana o que vienen de esto. ¿Qué pasa con los cuando están en la puerta del instituto y pasan los Mossos, por ejemplo? Pues esto les ayuda, claro, y ahí hay un potencial, evidentemente. Pero claro, ese potencial no hay que olvidar que lo estamos consiguiendo a partir del terreno de juego que nos pone una empresa que se llama Google, que quiere tener un rédito económico, etcétera, etcétera. Claro, yo ya sé jugar en ese campo y tengo que jugar en ese campo, pero que no olvidemos que el campo también tiene sus trampas, claro. Pero o sea, la potencialidad está toda y eso es, vamos, es incuestionable.
Sí, de hecho utilizamos un poco las redes, por lo menos nosotros, entre nuestros pequeños grupos. Yo, por ejemplo, hago mucha vida en un casal autogestionado con un pensamiento un poco más abierto, más no tan capitalista, es una alternativa un poco más comunitaria, y la gente de este espacio habla, y entre ellos, claro, ¿no? Estamos ahí todos juntos, pues hablamos de todos los temas que nos rodean y luego nos vamos a casa, y cuando vemos que nuestro compañero o compañera sube un contenido relacionado con los Mossos Escuadra, de cómo han podido, pues,
apalear
a la peña, y esas cosas luego nos enseñan en la tele. Lo que piensa mi compañero más joven, que tiene ese acceso a internet, es lo que está viendo a través de Instagram o de los contenidos que subimos nosotros mismos. Si le preguntas a mi padre o a mi madre, por ejemplo, y es otro argumento, incluso es en plan, no, pues si aquí los que sois rebeldes y los que estáis manifestándose de la manera violenta sois vosotros, por un comunista de tarra, repito, el argumento cambia tanto, el ver una cosa que otra.
Sí, sí, total. No, de mazo. Oye, pues, si os parece, pues nos está esperando nuestro siguiente entrevistado.
Que llame ahora.
Posarem una cançó, ¿no? Mm-hmm. ¿Qué posarem? Algú molt idoni, que también es reciente.
Els dos tenores aquests del Defcon 2 amb la cançó del Hassel.
Se lo llevan que el Strawberry també ha estat una persona, diguem-ne, que no sé quin sindicat o quin col·lectiu.
José Paul, o no?
No, Cristian, no. Un col·lectiu de cristianos d'esto, també el va denunciar per unes certes ofenses a
la iglesia.
No sé si era a la iglesia, al papa o al
rei. Pues venga, se lo llevan preso y después ya empalmem a xerrar amb la gent d'Empathic Films.
No soy el latido, no soy en la vibra. Se escucha el clamor de la gente. Silenciada, censurada, sometida y saturada. Judicial que silencia raperos en el penal, inspirado en el modelo de Turquía, Abu Dhabi, Hungría, Bielorrusia, Indonesia o Myanmar. Y eres sospechoso por huraño y receloso, por ir siempre por tu cuenta, por no ser como son todos, porque no me interesa y no me acostumbro a poner buena cara a tu mundo chungo. Equiparan palabras con hechos, secuestran el aval de tus derechos por hacer canciones. Solo por eso se lo llevan preso, se lo llevan preso, solo por eso, por tus derechos. A Pablo Hasél se lo llevan preso, ciudadana punible y encarcelable, ciudadano terrorista siempre culpable, enturbias con dudas la imagen del mister, fatiga de combate.
Pues mentre xerràvem i escoltàvem César Strawberry, tenim la següent trucada. Tenim ahí un habitual del programa, és l'Àlex, d'Empathic Films, si tot ha funcionat. Hola, bona tarda.
Muy buena.
Sí, parece que sí. ¿Qué tal, Àlex?
Muy bien.
Disculpa la demora, por lo que sé nos estabas escuchando. Pues oye, antes de entrar en Ajo, que ya hemos avisado que llamas como parte de Empathic Films, ahora nos contarás, nos refrescarás la memoria que es y cuál es la excusa para llamarnos esta, en esta ocasión. Pero no sé si, bueno, como ves, estamos hablando de, pues, de libertad de expresión. Me están pasando cositas, no sé si también te has enterado, seguro que sí, en este estado y en nuestras calles. Y no sé si, como gente que estáis también haciendo cultura, haciendo crítica, recordando también la disidencia que siempre ha existido, no es una cosa de ahora, no sé si querías comentar algo al respecto, ya que estamos.
Así por decir, yo venía aquí a hablar de mi libro en realidad, pero bueno,
no estaba pactado eso, pero bueno, lo digo también, pero vamos a hablar después del cortometraje que habéis hecho sobre el...
Dicen que la manifestación está pasando por delante de la Modelo y que la están asaltando.
Claro, vamos a hablar de la Copel y bueno, de gente que había estado en Altalego y ahí luchando, ¿no? Supongo que de alguna manera pues todo está vinculado y en parte la excusa, lo que ha aprendido la llama, es que hay cierta persona que está en el Talego ahora, en este caso por cantar lo que cantaba, ¿no?
Sí, es un poco, o sea, yo creo que es importante pues conocer historias del pasado, hacer memoria de ellas, para entender un poquito cómo se han ganado los derechos de los que disfrutamos hoy en día, ¿no? Y hoy, pues, con todo el tema este, a raíz de, pues, con todas las manifestaciones que están habiendo a raíz del empresonamiento de Pablo Hasél, pues se está criticando mucho también esta idea, ¿no? De decir el uso de la violencia, ¿no? Es un poco, pues, yo creo que, pues, si toda esta gente supiera, pues, cómo se consiguió, por ejemplo, el de las mujeres el derecho al voto, o cómo se consiguió la jornada de 8 horas con la huelga de la canadiense, ¿no? Se entenderían muchas cosas.
Total. Pues volviendo a eso y a la excusa real para que nos llamaras, hace tiempo con Empathic Films, contigo y no sé si con alguna otra compañera, nos hablasteis de un proyecto que teníais en ese momento. Han pasado un tiempo. Ahora, ¿cuál es el proyecto audiovisual en el que estáis metidos?
Ya pues entramos. Sí, estamos con un cortometraje de ficción que se llama Pocos, Buenos y Seguros. Y bueno, es un cortometraje de ficción de 15 minutos de duración, que lo que trata es de, bueno, lo que aborda es cómo se llegó a originar la revuelta de los presos sociales, que, bueno, fue una revuelta de presos sociales que estuvieron bajo las siglas de la COPE, ¿no?, la Coordinadora de Presos en Lucha. Y fue un movimiento que duró, pues, durante un par de años, que surgió en la prisión de Carabanchel, en Madrid, y que rápidamente se extendió por la gran mayoría de prisiones de todo el Estado, y que, bueno, durante un par de años estuvieron haciendo acciones coordinadas de todo tipo, desde huelgas de hambre, hicieron motines, acciones de autolesiones, ¿sabes?, multitudinarias, y consiguieron, pues, presionar a las instituciones y bueno, llevar a la agenda pública la cuestión penitenciaria, ¿no? Se organizaron con, pues, la motivación original fue exigían la libertad, ¿no? Exigían el derecho a la amnistía, porque se estaban concediendo algunas amnistías, ¿no?, para presos políticos, y bueno, pues ellos también se consideran víctimas del régimen, y por lo tanto exigían que también se les pusiera libertad si realmente se quería depurar, ¿no?, y se quería hacer una transición hacia otro régimen diferente, ¿no?
Y bueno,
pues, o sea, nuestra intención es hacer memoria, ¿no?, de la COPEL.
Claro.
Y con este proyecto pequeñito, que es un cortometraje, pues nos hemos centrado simplemente en cómo se originó la COPEL, que es lo que nos parecía también interesante, ¿no?, como esa evolución, ¿no?, de lo que se ha llamado siempre preso común, ¿no?, de cómo cogen esa conciencia, ¿no?, cómo se politizan y cómo cogen una conciencia de base, ¿no?, de su condición, y pasan a considerarse como presos sociales, ¿no?, y a organizarse, ¿no?
Y en este sentido, nos ha llegado una convocatoria para el martes que viene, en la cual hacéis una pequeña presentación, mesa redonda, en streaming de lo que sería el proyecto. Más o menos nos podrías presentar y un poquito cómo va a ser esta convocatoria.
Sí, mira, esto es una convocatoria que hemos organizado como acto de final de campaña, porque llevamos desde el 8 de diciembre con una campaña de crowdfunding para financiar los gastos que nos va a suponer el rodaje. Y llevamos desde el 8 de diciembre y estamos a punto de terminarla. Ya hemos hecho dos rondas de 40 días y justo el jueves que viene a las 11:55 de la noche terminamos con el crowdfunding, y todavía nos quedan, pues ahora mismo vamos casi por 17.000 euros, pero tenemos intención de llegar a los 25.000, que es el presupuesto óptimo que necesitamos para poder llevar el rodaje, ¿no?, con las condiciones que necesita este proyecto. Y bueno, pues eso, como acto de último impulso a la campaña, pues hemos organizado una mesa redonda en streaming, que la llevaremos a cabo desde el canal de YouTube de Empathic Films, el martes 23F, que es dentro un par de días, a las 7:30 de la tarde.
La fecha... perdona, que te entropedo. Y después nos dices si la fecha es al azar.
La fecha ha sido... O sea, bueno, había que hacerla los últimos días y dijimos, pues el martes 23F, porque es una fecha histórica que es fácil de recordar y que, bueno, así matamos dos pájaros de un tiro, ¿no? ¿Y bueno, tenemos de invitados...
Perdón. Eso, ¿quién intervendrá en la mesa redonda?
Pues tenemos de invitados a dos de los fundadores de la COPEL. Tenemos a Antonio Nieto Galindo y a Agustín Moreno Carmona, que ambos se conocieron en un motín en febrero del 77, en los tejados del Hospital Penitenciario de Carabanchel. Y bueno, la verdad es que desde entonces no se ven y se van a encontrar por primera vez en esta mesa redonda. O sea, por ejemplo, Agustín Moreno Carmona entró a la cárcel con 18 años, con la ley de vagos y maleantes en el año 72, así. En el año 68. Y entró a la cárcel acusado de sospechoso de invertido. O sea, lo pararon por la calle y dijeron, este lleva flequillo aquí, rollo Beatles y la ropa de colores, venga va,
para adrenar.
Viene para comisaría. Y le pusieron esto, le acusaron de sospechoso invertido y se comió 3 años así del tirón de primeras. Y Antonio Nieto Galindo es otro personaje también muy peculiar, porque es que se ha comido 48 años de cárcel. Ha salido hace un año, tiene 68 años ahora, y hace justo un año que salió de la cárcel, y tras 48 años de presidio, y ha sido un testigo directo de toda la transición penitenciaria, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, él ha conocido la cárcel en plena dictadura, o sea, bueno, plena dictadura en los finales de la dictadura, y ha conocido toda esa evolución de las prisiones hasta hace muy poco, ¿no? Y es un testigo muy interesante por este tema, ¿no?
Vaya, yo hace poco vi por un compañero, ¿no?, que nos envió, tenemos que decir que también ahí está metido un habitual de estas ondas como es el Gorka, a quien saludamos desde aquí, pues una intervención, ¿no?, que hacíais en la tele sobre esta campaña y sobre el corto, y salía también un habitual de la COPEL, que es Daniel, y eso me hizo acordar que hace un tiempo lo tuvimos aquí en Contrabanda cuando se sacó, que aprovechamos para recomendarlo también, el documental COPEL, una historia de rebeldía y dignidad, porque bueno, se ha podido recuperar un poco la historia de algo tan importante de la COPEL, que durante décadas, si piensas en los años 90 o después, estaba en el olvido, no parecía que no interesaba que no hubiese existido algo tan masivo que fue tan importante en su época, ¿no? Y ahora repescándolo, pues es un programa que hicimos el 8 de abril del 2018, y da la casualidad que era el mismo día que entrevistábamos en la plataforma No Callarem, que se hizo por la detención del Baltón, la que iba a ser la detención de Baltón y que nos metimos, y bueno, casualidades de la vida, ¿no? Pero ahora me lo veía y nada, no se vio para recordar esto, ¿no? Que también era en torno a la historia de esta coordinadora de personas en lucha.
Sí, Daniel Pones, otro de los fundadores de la COPEL, y con él hemos estado trabajando codo con codo en el tema de, pues eso, Daniel nos ha facilitado un montón de información para toda la fase de documentación, para la escritura del guión de Pocos Buenos y Seguros, y la verdad es que el protagonista de nuestra historia, que se llama Miguel, está basado en la mayoría de experiencias que le ocurren a Miguel en esta historia, le ocurrieron realmente a Daniel Pon, ¿no? Lo que pasa es que nosotros hemos preferido cambiarle el nombre para no heroificar la figura de nadie, ¿no? Ya que la COPEL fue un movimiento de individuos, no tenía líderes, y fue un movimiento así muy autónomo. Entonces, por ese motivo, como la ficción tiene estas técnicas, estos truquillos, que es para que funcionen bien, para que generen esa atracción con el público, pues es importante tener un protagonista para generar esa empatía, ¿no?, con el público. Y por eso hemos tenido que tener a un protagonista y por eso le hemos cambiado el nombre, ¿no?
¿Puedes recordar también lo del goteo y todo para que pueda, bueno, los oyentes y la gente que nos escucha, si quiere acercarse, cómo hacerlo y tal?
Y recordemos que quien lo hace hoy es día 21 de febrero.
Sí, claro.
Que hasta qué fecha más o menos exacta está, ¿no?
Sí, mira, pues justo, mira, tengo aquí la campaña adelante, nos quedan ahora mismo 5 días. Tenemos hasta el jueves de campaña.
O sea, el jueves 26, hay 25 estoy viendo aquí, ¿no?
25. Uh-huh. El jueves 25 es el último día. Y bueno, esto es, o sea, hemos elegido esta vía, ¿no? O sea, financiar el proyecto por medio de una campaña de producción colectiva, ¿no? Con un crowdfunding. Porque, pues, sí que es verdad que, o sea, hemos intentado recurrir a las subvenciones públicas, pero no hemos conseguido nada por ahí, ¿sabes? O sea, ya tiramos a la subvención la de Cultura, la de Cataluña. El año pasado recurrimos a ellos y no nos lo concedieron por falta de puntos en el tema de la experiencia como productora y demás, porque somos una productora muy joven. Y luego también este año pasado también recurrimos a la de Cultura, del Ministerio de Cultura, y también nos encontramos con el mismo problema, ¿no? Así que dijimos, pues vamos a recurrir a la gente, que si realmente quieren que este proyecto salga adelante, pues vamos a hacer un proyecto de todos, ¿no?
Así que, bueno, eso parece, que hay interés, ¿no?, por lo que has contado, o sea, habéis llegado al mínimo y ahora por el óptimo, como decías.
Sí, llevamos 16.700 y queremos llegar hasta 25.433. Y bueno, o sea, ya te digo que este es el presupuesto que nos has todo para materiales, o sea, nadie cobra un duro de todo el equipo, que todo el equipo humano que trabajamos en este proyecto, nadie va a cobrar un duro. O sea, desde un principio hemos preferido reservar que todos los gastos, o sea, quiero decir, o sea, trabajar de una forma colaborativa, ¿no?, para que todo el dinero que podamos recaudar para llevar a cabo el proyecto se invierta todo en materiales y poder conseguir mejor resultado, ¿no?
Muy bien, Alex, pues hoy os deseamos mucha suerte, como siempre, en este proyecto tan, bueno, que también creemos muy necesario, que además pinta muy guay. Hay un teaser, si la gente va al goteo, pues lo verá, si no lo ha visto, y vale mucho la pena.
Exacto, recordar que el martes 23 a las 7:30 hacéis esta mesa redonda en el canal de YouTube de Empathic Films, y que, bueno, la gente que esté interesada pues se puede conectar y ver este reencuentro, que seguramente será emocionante y muy potente. Y bueno, y en la medida de lo posible, si el proyecto sale adelante y bueno, y tenemos la opción y la posibilidad, pues nos encantaría que los presentara pues aquí.
Me he olvidado de algunas personas también que están invitadas. ¿Las nombro rápidamente?
Sí.
Tenemos también a César Lorenzo Rubio, que es el autor de Cárceles en Llamas, que no sé si conocéis este libro. Es un libro, o sea, él hizo un trabajo súper riguroso de la Coppel y lo publicó en este libro. Y tenemos también a David Soto, que es profesor de Derecho de la Universidad de La Coruña, que forma parte de SCULCA, que es un observatorio por los derechos humanos de Galicia. Y tenemos también a David Fernández, que moderará y amenizará la velada.
Que alguien le sonará. Muy bien, pues Alex, mucha suerte con el evento y con el final de la campaña también.
Exacto. Y
muy bien. Oye, pues muchas gracias por darnos aquí voz en este espacio.
Para eso estamos. Y nos despedimos con la canción que se nos quieres presentar, porque tiene mucho que ver con lo que explicabas.
Sí, pues es una canción que se llama Esos Muchachos, que es la primera canción que se ha compuesto para la banda sonora de este corto. Es la que se ha utilizado también en el teaser. Y bueno, ha sido una composición de Tyson Francisco, y ha sido interpretada también pues por miembros de Tuareg.
De grupo.
Sí, Tuareg, Sencillos y Elegantes y Las Balas Perdidas.
Muy bien, pues ahí queda.
Pues moltes gràcies, nos veiem aviat.
Oye, muchas gracias. Un abrazo.
Salut.
Majares, i res, que l'última connexió amb Àlex, que ens presentava aquest, aquest projecte de curtmetratge sobre els anys de la Coppel, bueno, vindria també a estar relacionat amb el febrer anticarcerari que ha començat avui diumenge 21, que s'ha fet la presentació a les 11:30 a la Can Batlló, ¿vale? que s'ha fet la presentació La radicalització del racisme, islamofòbia d'estat i prevenció antiterrorista per Ainhoa Nadia Douaibi i Salma Amaciana. I això que continuarà aquest febrer anticarcerari amb diverses programacions i de propostes, com per exemple el diumenge 28 a la 1 es farà teatre, Teatre Expropiat, grup de teatre del Banc Expropiat i una exposició antirepre i diverses paradetes de la llibreria anarquista Aldarull. Tot això us podeu, bueno, serà el quiosc ocupat de la Polilla a la plaça de la Revolució al barri de Gràcia.
Vale, després un parell més de convocatòries, ja que hem mencionat que jo havia anat a veure els titiriteros des de Bajo al RAI, al Recursos d'Animació Intercultural del Casc Antic, al carrer Cardés, pues que segueixen amb programació. Realment també a vegades hem entrevistat gent del món de la cultura de base, de lo important que és que pugui seguir funcionant, tant a nivell d'espais com d'iniciatives, i que es pugui fer espectacles en directe, i pues, bueno, RAI pues, l'ha reprès, i per exemple per dir-vos un parell de bolos, bueno, d'espectacles que fan el 26 de febrer a les 20 hores o Palo Trio, i l'endemà 27 de febrer Hamsa Hamsa, i ala, vamos. I en un altre espai que a vegades també en fem ressò, la Lleialtat Sencenca, està un grup que ens agrada molt, bueno, almenys a mi especialment, que és les XL amb Degenerate Mucho. I després també l'altre dia explicàvem del cicle Cítrix de l'Ateneu de Nou Barris, que també segueix amb més espectacles, i un cicle de cultura crítica, crec que té bastant a veure amb coses que hem estat xerrant avui. I res, per acabar, mencionàvem que casualment veia que un programa on havíem estat xerrant del documental que es va fer de ficció, que havia fet la Gemma Serraïma i va portar el Daniel de la Coppel, el van fer fa pues, ja més de 2 anys, i que coincidia que aquell dia parlàvem i presentàvem la plataforma No Callarem, que Contrabanda s'hi va sumar, una plataforma que es va crear des de diferents iniciatives del món cultural i comunitari per denunciar en aquell moment el que anava, podia ser l'empresonament de Valtònic.
I la llei Mordassa, em recordo tant que era que tot aquell
context.
Pues,
tot i que la campanya en si o la plataforma no està activa, sí que he vist que la web segueix activa, i jo us la recomano perquè, bueno, pues, han passat 3 anys pràcticament, però moltes coses que es deien allà pues, segueixen sent desgraciadament vigents. No callarem.org. I repasqueu també en el podcast.contrabandes, si voleu, els especials van fer l'emissió allà, en els dos festivals que es van fer, a Badalona i a La Model, precisament. El segon es va fer a la presó La Model, a les fora. I van, pues, van passar per allà diferent gent, no? El Valtònic, el Willy Toledo, i gent que d'alguna manera pues, estava sent represaleda. No el Pablo Hasél en aquell moment, però està clar que té molt a veure amb allò d'ara.
I ara no recordo si Empathic Films també van fer aquella pel·li de morts en com es diu, que estaven, o mals tractes de gent que estava sota la custòdia de la policia.
Sí,
també
sí.
Era d'ells, veritat?
Sí, jo crec que és per el que els vam entrevistar fa un temps. I ja que mencionàvem el podcast d'Especials de Contrabanda, dir-vos que l'última com novetat que hi hem pujat, i us la recomanem, és l'entrevista Arcadi Oliveres, que ha fet una sèrie de gent, la Júlia Sánchez amb la col·laboració de Neus Sotomayor i Dolors Cruzet, gent de la Ciranda, van fer una entrevista en vídeo i ens l'han passat com perquè la puguem tenir en format àudio, i ja estarà sonant ja la programació. Si aneu a podcast.contrabanda.org, la podeu recuperar, igual que aquests especials del No Callarem, per exemple. Vostès a recomendar.
Pues vamos a demà, no? Que està passant per aquí, per Catalunya.
Sí.
Venga.
Eso parece, sí. I res, agraïm molt al Víctor i la Núria, sí. Que
encara veritat no entenem per què ens heu entrevistat, la veritat. Sí.
Tu no, jo sí que l'entiendo.
Ara hem vist que el Víctor tenia coses més interessants a dir que nosaltres, la veritat. Jo crec que volverà, lo vamos a liar perquè volva aquí,
a tocar. Y a la Núria,
bueno, no hay programa de trap en esta radio, ¿eh?
A Núria la tenim liada i recordar, ja que alegrem que hagi vingut, que tenim aquest campanya d'adhesions des del comunicat de suport que vam fer a Contraband FM i a reclamar un centre d'emissió comunitari que podeu adherir-vos des de contrabanda.org, que ara mateix és l'únic lloc des d'on podeu escoltar l'estreaming. Bueno, i des de l'app de La Mosca TV.
Sí.
Vinga, amb què ens anem?
Marxem amb les Supremes, que no són un plat de cuina, sinó un supergrup de soul que hi havia des de fa 50-60 anys ja.
Sí. I que no són de Móstoles.
No són de Móstoles.
Que les bones són les altres.
Sí. No. I Baby Love.
Baby Love. Bé, si
perquè s'ha anat una que ha anat ahir en altra vida.
Que no és la de Diana Ross, però...
És otra.
Ja només queda la Diana Ross, sí, no? Sí. Malauradament.
Vinga, fins d'aquí dues setmanes.
L'assemblea. Ui, vinga, va.
De Majara.
Espera, ho expliquem, ho expliquem. Baby Love.
A ver, cuidado. Una atención.
Baby Love, my baby love. I need you all. Oh, baby love. But all you do is treat me bad.
La
asamblea
de Majaras
se va
por dónde
ha llegado,
ha venido, llegado, se fue.
¡Yuhu!
Do me like you do, oh, after I've been to